tercer capítol que fem en aquest espais divulgatius sobre l'IRPF i des del primer dia que ho estem fent amb la companyia d'un expert. Un expert, a més, que se'ns ha demostrat amb una capacitat didàctica que potser no la pressuposava ni el propi convidat. Miquel Llongueras, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ja trobo més còmode amb això de la ràdio, eh?
Sí, ara primer ja dia una ja... mica més còmode.
Una mica, no? Sí, Miquel Llongueras és el cap de l'àrea de planificació i estratègia de la DTF, el Departament de Tributs i Fronteres, i, com dèiem, des de fa diverses jornades que estem desenvolupant de forma temàtica aquests capítols divulgatius sobre l'IRPF. Sí, primer parlàvem sobre les rendes del treball i l'afectació que tenia sobre el treballador. Vam fer un segon capítol dedicat als pensionistes i rentistes i avui fem un capítol sobre l'afectació de l'impost en els patrons i petits empresaris. Per tant, estem creuant a l'altra banda, diguem-ne, de l'impost. Que, a més, hi ha caracteritzacions diverses, com veurem tot seguit. Si et sembla, perquè com això ho anem fent setmanalment, recordem quatre coses de l'objecte, per exemple, de l'IRPF. Què estem gravant?
Pues, com hem anat dient aquests dies i com estableix la llei, l'IRPF grava la renda mundial dels residents a Andorra. Què és la renda mundial? La renda mundial és tot el que obtenim els residents a Andorra, sigui el país que sigui. Això està gravat per aquest impost. I què són els residents del Principat? Són aquelles persones que viuen més de 183 dies a l'any, o que tenen el nucli principal de les activitats al Principat, o que en el Principat viu el cònjuge i els fills menors. Molt bé, i quines rendes grava a l'IRPF? Grava les rendes del treball, com vam dir el primer dia, les rendes del capital, que pot ser el mobiliari o l'immobiliari, que també l'hem anat comentant, les rendes derivades de les activitats econòmiques, és a dir, dels empresaris autònoms que treballen amb el seu nom.
Que ens extendrem una miqueta en aquest aspecte.
Just, i el guany i les pèrdues de capital. En relació a aquests guanys i pèrdues de capital, queden no subjectes les transmissions de béns immobles, ja que estan gravats per l'impost sobre plusvàlues. I com que això ja funcionava, doncs això ja no ho van incloure a l'IRPF.
Molt bé. Anem amb les implicacions precisament de l'entrada en vigor per l'IRPF per aquest sector de la població, els patrons i petits empresaris. Qui són aquestes, o quines són les principals implicacions que tenen?
Pues tenen, és a dir, són subjectes i obligats a l'impost per l'impost de l'IRPF per les rendes d'activitats econòmiques, que ja estaven gravades per l'impost d'activitats econòmiques que era de la llei 96-2010, que va entrar en aplicació l'1 de gener del 2012. Pues ara, aquesta llei que gravaven la renda d'activitats econòmiques s'han inclòs a l'IRPF i gravaran, les gravarà a l'IRPF. I a més, ells, els empresaris, tenen que fer front a aquest impost que ja el feien fins ara i a més són els retenidors de les rendes del treball dels seus treballadors, que ja ho veurem més endavant. És a dir, ells tenen l'obligació de retenir un percentatge que els donarà la DTF, com veurem més endavant, i li faran les retencions i ho ingressaran a la DTF.
Per tant, el que hem de tenir un precedent molt clar és que una part d'aquestes rentes, les que derivaven, o el que era abans l'impost d'activitats econòmiques, les rendes que estan gravades llavors, serien les rendes que estan gravades ara per aquest tipus de petit empresariat.
Sí, sí, és el mateix impost que es va aprovar anteriorment en solitari i ara s'ha inclòs a dins de l'IRPF, que és la renda de les persones físiques, i com que aquests empresaris tenen la titularitat de persona física, s'inclou a dins de l'IRPF, com una renda més.
Un dubte que va al pèl, ja dic, l'últim capítol que farem dimarts vinent, acumularem tots els dubtes, els que hi han sortit i altres de nous que oients ens estan fent arribar i que els hi fem una crida, si algú vol, doncs té algun dubte sobre alguna qüestió, si pot ser del màxim a baix general millor, perquè així afectarà més gent, que ens la faci arribar per qualsevol de les vies, Facebook, Twitter, correu electrònic, ara i aquí @rtv.ad, trucar a telèfon, el que vostès vulguin, i nosaltres les acumulem totes i el dimarts vinent el Miquel les traslladarà. Però, per exemple, algú em deia, si jo sóc un petit empresari, però resulta que el meu negoci l'he fet societat anònima i jo tinc un sou... Clar, aquí ja canvio de categoria. Aquí ja no és que encara que sigui el propietari, sinó que llavors ja seria un treballador.
Seria un treballador. Teníem que veure quina part del capital té per determinar si... Però si aviam, aquí l'impost d'activitats econòmiques només es grava en aquells empresaris que actuen sota el seu propi nom. Si tenim una societat, allò va gravat per l'impost de societats.
Els beneficis de societats, sí, però vull dir que la renta que jo obtingui com a treballador d'aquesta societat seria considerada com si fos un treballador més.
Exacte. Si és una renda que es pot considerar com a renda del treball, aniria gravat per l'IRPF com a renda del treball. Si el que cobrem és distribució de resultats d'aquesta societat, estan subjectes a l'IRPF, però estan exempts. Per tant, no teníem que tributar per aquests resultats a l'IRPF. Però si el que obtenim és una renda del treball, ets un treballador més que se't farien les retencions i tot igual.
Anem a aclarir alguns d'aquests conceptes. Si parlem d'aquesta renda derivada de les activitats econòmiques, com dèiem, fins ara era el que coneixíem per tot el que estava gravat per l'IAE, no? Però arran de l'entrada en vigor de l'IRPF, aquestes rentes, òbviament, passen a estar gravades d'aquest impost. Per tant, tot el que s'estava pagant d'IAE ja, a partir de l'1 de gener, desapareix absolutament.
Desapareix, sí.
Llavors, què qualifiquem o què són les rendes d'activitats econòmiques? Com les definiríem?
Pues són aquelles activitats econòmiques que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció, materials i humans, o algun d'aquests factors de producció, amb la finalitat d'intervenir en la producció o en la distribució de béns o en les prestacions de serveis. Veiem que és una definició que és clara, que quasi que costa d'entendre fins i tot el que diu. Però aquí el que grava és una activitat econòmica desenvolupada per el que coneixem com un autònom, com una persona que treballa sota el seu nom propi. I això ja estava, com hem dit, ja estava gravat amb l'IAE, que era en vigor fins ara, fins a l'entrada en vigor de la llei, que ara l'ha derogat, i ho ha passat a incloure-ho dins de l'IRPF. Llavors, per determinar la renda neta d'aquestes activitats, com ja deia a l'IAE, hi ha dos tipus de determinació. Una que és la directa, que és es consideren tots els rendiments, tots els ingressos que té l'activitat, i se'n detreuen totes les despeses que siguin fiscalment deduïbles.
La suma d'ingressos restat de tots els costos que té generar aquests ingressos...
Exacte, que siguin fiscalment deduïbles.
I que siguin directament aplicables en aquesta feina que estic fent, i això em dona una xifra.
Això determinarà quin és el guany o la pèrdua que et dona aquesta activitat.
Això és determinació directa, recordem.
Sí, que és ingressos menys despeses. Sempre que les despeses han de ser les fiscalment deduïbles, que són les de la comptabilitat, a part d'alguns petits ajustos. Després hi ha la determinació objectiva. Aquí, la determinació objectiva, per refrescar-ho, són un sistema de càlcul de les despeses del rendiment net que es fa en funció de l'ingrés. Què vol dir això? Que en funció del tipus d'activitat, doncs es pot, per exemple, en l'activitat del comerç, es considera que la despesa, el rendiment net, és a l'ingrés menys un 80% d'aquest ingrés, que seria la despesa. Per tant, el rendiment net seria un 20%. I això determinaria quin és el rendiment net. En el cas dels administradors de societats, seria un 3%, és a dir, les despeses atribuïbles a l'ingrés, seria un 3% dels ingressos i un 40% per la resta. És a dir, és una manera fàcil de calcular el rendiment net, i això s'ha de fer una sol·licitud prèvia per poder-hi optar.
Sempre prèvia, eh?
Sempre prèvia.
O sigui, tu no pots fer el càlcul del benefici fiscal de què em surt més a compte.
L'has de fer a l'avança, l'has de planificar.
Jo no puc passar-me de llest i dir, mira, si faig una determinació directa hauria de pagar això, si faig la determinació objectiva això, i escollo la millor. No.
A final d'any no ho pots fer, ho has de fer
abans de l'exercici.
Sempre prèviament. L'únic que per fer aquest càlcul que dius tu, teníem que utilitzar la informació que tenim de l'exercici anterior, a veure si ens convé més o menys. I llavors hem de fer sempre l'exercici anterior, excepte amb l'entrada en vigor de l'IRPF, tenim 3 mesos també per sol·licitar-ho.
Des del gener mateix exercici. Fins al març,
just,
jo podem... he de dir si vull acollir-me a un tipus de destinació.
El 2015. El 2015 seria d'aplicació. Però a part d'aquest primer exercici, sempre tindrem que fer la petició d'un any per l'altre.
D'acord. Parlem d'un d'aquests temes. Hem parlat abans dels rendiments del capital mobiliari i immobiliari. Doncs parlem precisament de l'activitat de lloguer d'immobles. Miquel.
Pues l'activitat de lloguer d'immobles pot ser considerada com les rendes del capital immobiliari o bé com una activitat econòmica. Com es considera que és una activitat econòmica? Pues és una activitat econòmica, aquesta activitat de lloguer d'immobles, quan hi ha una estructura empresarial darrere que ens suporta aquesta activitat. És a dir, quan tenim gent treballant per gestionar-ho, quan tenim una empresa per portar-ho.
Una oficina de gestió immobiliària clàssica,
exacte.
No?
Però es pot donar el cas de que el que fem és tenir un, dos o tres pisos, els que siguin, i els lloguem nosaltres mateixos, i tenim uns contractes que els anem cobrant cada mes, i estem al tanto, o fins i tot hi ha un API o que ens ho porta. Llavors, en aquest cas, seria renda del capital immobiliari. Molt bé, això, a l'acabar l'exercici, a l'hora de fer la declaració, és quan determinem si és una activitat empresarial o una renda del capital immobiliari. Per determinar la renda neta, també, del capital immobiliari, també tenim les dues maneres que hem comentat abans per determinar què és el que guanyem net. Una seria la determinació directa, que seria de tots els ingressos íntegres que tenim dels lloguers, és a dir, de l'import que cobrem, i aquí li detraiem totes les despeses que tinguem, ja siguin de comunitat, d'interessos, de les inversions que hem realitzat amb els pisos, etc. I això també tenim una altra manera de comptar, de comptabilitzar aquest rendiment net, que seria determinant les despeses com un 40% de l'ingrés. Si ens acollim en aquest sistema d'estimació de l'ingrés net, del rendiment net del lloguer d'immobles, ho hem de sol·licitar també dins del primer trimestre de l'exercici o d'un any per un altre. És a dir, el 2015 ens permet fer-ho durant els tres primers mesos i a partir del 2015 ho sol·licitarem d'un any cap a un altre.
També hem de tenir en compte un mínim exempt aquí, eh?
Sí, bueno, en l'IAE abans teníem compte, a l'IAE de la llei 96-2010, la que teníem en vigor fins ara, deia que no era activitat econòmica quan els ingressos no superaven els 40.000 euros. Ara, a l'IRPF ja això no diu res.
Iguala el mínim exempt a 24.000.
Sí, però diu que tu te'ls has de comptar tots com a ingrés, sigui quin sigui l'import del lloguer, tu l'has de comptar com a ingrés de dins de la teva base general, i després al final ja de treure's els 24.000 euros i després tens la bonificació i tota la història. Però tots són ingrés, tots formen part d'aquest ingrés. Tot i que tens, com has comentat tu, el mínim exempt que va des de 24.000 a 40.000 si el cònjuge no treballa.
I parlem d'un tema important, i és la coincidència d'algun impost comunal, precisament, quina condició té respecte a l'IRPF.
Just, és a dir, l'activitat de lloguer d'immobles ja està gravada per l'impost d'inclinat dels comuns. L'IRPF, com ja et permetia també a l'IAE, et permet deduir aquest import pagat o deduir-ho de la quota, és a dir, de l'import que has de pagar a govern, et permet deduir el que has pagat en el comú, per tal de neutralitzar l'import aquest que hem pagat al comú i que no tinguem una doble imposició.
Un aspecte important, quan parlem precisament d'empresariat, de patrons, és aquest perfil que té com a, no sé si dir-li agent de la oficina tributària o del Departament de Tributs i Fronteres, perquè forma part del procés com a retenidor. Sí. Expliquem una miqueta aquesta figura.
Sí. El que fa l'empresari és, en el sistema, pues sí, que col·labora per fer que sigui algo senzill sense que amb ell li suposi una gran càrrega. Com s'ha muntat aquest sistema? Pues aquest sistema s'ha muntat que els pagadors de les rendes del treball tinguin que fer la declaració del pagament a compte que realitza el treballador. I com ho realitza això? La DTF li comunica a la CAS i també li comunica a la CAS i també a l'empresari quin és el percentatge que li ha d'aplicar cada treballador.
Que això, recordem, Miquel, deixa'm fer una d'allò, com que encara no ha entrat en vigor l'impost, la DTF, aquests càlculs suposo que ja els té fets per cadascun dels treballadors, en base als ingressos obtinguts entre setembre de 2013 i agost 2014.
El 31 d'agost del 2014, molt bé. En funció d'aquests ingressos, s'aplicarà unes taules que estan definides en el reglament de l'impost de la renda de les persones físiques, i aquí determina que a partir de 27.000 euros d'ingressos bruts, quins són els percentatges que t'han d'aplicar. Llavors, això se li comunicarà a l'empresari, que a l'hora de fer la liquidació de la cotització del treballador en la CAS, en el mateix acte administratiu farà la declaració pel percentatge que li toqui de cotització a la CAS del treballador i, a més, per la retenció del que se li haurà practicat en aquest treballador. Una cosa anirà ingressada a la CAS i l'altra cosa anirà ingressada a la DTF.
Hi ha hagut moltíssimes formacions fetes, n'hem parlat aquí sovint amb la gent de la cambra. La cambra, per exemple, en té una dijous.
Sí, dijous.
O divendres.
Dijous i divendres. Encara en queden dos.
En queden bastantes, i, per exemple, en parlàvem ahir amb la directora de la cambra, amb la didàctica que cal fer respecte a això.
Sí.
La cambra, com entitats bancàries o associacions privades d'economistes, gabinets, han fet un munt, i fins i tot el Miquel ha estat ponent a vegades d'aquestes a la cambra, per exemple.
A la cambra n'hem fet una també amb gestors de recursos humans, se'n van fer dos, em sembla recordar, es van fer una amb els comuns, es va fer una amb... Bueno, se n'han fet diverses
moltes,
de divulgacions.
Moltes,
fet
moltes. I, evidentment, aquesta que tenim més a tocar és aquesta de la cambra, de la qual en parlàvem ahir amb la Pilar Escalé.
Sí.
Què més?
Llavors, el que et comentava, el treballador no sabrà ni les circumstàncies personals ni econòmiques del treballador, no l'empresari, del treballador, sinó que és el treballador qui anirà a comunicar-les al Departament de Tributs i Fronteres, i aquest determinarà quin és el percentatge que li hem de practicar la retenció, i etcètera, etcètera.
Recordem, quan ho hem de fer, això, Miquel?
Quan hem de fer
aquesta comunicació de les circumstàncies personals?
Sí. Aquesta comunicació l'haurem de fer durant l'exercici... Bueno, podem fer durant tot l'exercici 2015, 2015 i fins i tot en el 2016, quan fem la declaració, també. I què haurem de fer els treballadors? Això és algo que no afecta els empresaris, sinó els treballadors. Pues tenem que anar, bueno, i els empresaris també, perquè també tenen les seves circumstàncies personals. Clar. És a dir, els obligats tributaris. Tindran que anar a la direcció de, Tributs i Fronteres, que està aquí al costat d'on som ara, al costat de la ràdio, i tenen que comunicar que si tenen ascendents, si tenen descendents, si fan aportacions a plans de pensions o si fan o els diners que aporten per l'adquisició de vivenda habitual, i això per determinar i per ajustar el seu percentatge de retenció. Hem de tenir en compte, per això, que qualsevol comunicació que realitzem no entrarà en vigor fins al trimestre següent. És a dir, si nosaltres ho presentem al mes de febrer, serà la nòmina de l'abril que es veurà reflexat, i si és l'abril serà el juliol, etcètera, etcètera.
Clar, algú dirà, ui, jo aniré ràpid el dia 2 de gener. A veure, atenció, es fa, evidentment s'aplica pel trimestre següent, i cas que resulti que d'aquestes circumstàncies personals, com ens vas explicar l'altre dia, resultés que la retenció ha estat superior a la que hauria d'estar, hi haurà una compensació respecte als pagaments posteriors.
Just.
Vull dir que en el còmput de l'any un pagarà el que ha de pagar, encara que comenci pagant més.
Sí, però el que pot passar, que nosaltres fem la comunicació de les circumstàncies personals al mes de desembre o novembre, i que no tingui... O sigui, amb el nou percentatge no tingui el temps suficient com per calcular-ho. Però el que sí que té la ETF, que quan faci la regularització de l'impost ho tindrà en compte, i llavors el resultat, com vam dir l'altre dia, podia ser o a retornar els cèntims perquè ens han retingut més del que ens pertocava, o a pagar més, o a presentar una declaració d'altres...
Mira, l'última pregunta que ens ha arribat, i que formalment la formularem dimarts vinent, però ja te l'avanço perquè va al pèl, és dir, clar... Diuen que comuniqui durant el 2016, i que, a més, no se m'aplicarà fins al següent trimestre, aquestes circumstàncies personals, però, clar, jo puc començar l'any amb unes circumstàncies personals i passar a tenir un fill, o passar a tenir un adult dependent, o separar-me i pagar una pensió. O sigui que hi ha circumstàncies d'aquestes que poden veure's modificades durant l'any en curs, durant l'exercici en curs. Que no el comenci amb aquesta, però que sí l'acabi. Que això també, evidentment, queda contemplat, no?
Sí, això no hi ha problema amb comunicar-les. L'únic que hi ha unes salvaguardes. Què vol dir això? Que el que no podem fer nosaltres és anar comunicant cada mes qualsevol variació.
Hola, què tal? Exacte. Hola, Miquel, què tal?
Mira, m'ha canviat un 0,5% un 1,2 o no sé què. És a dir, la primera es podrà fer quan vulgui i de l'import que sigui, però les següents no es tindran en compte si el que no fan és variar un 1%, diguéssim, el d'això de retenció. Què vol dir això? Que pagarem més? No. Vol dir que aquesta informació, si és petita, que no se la pren en consideració, i només es prendrà en consideració a la regularització que realitzarem el mes de març. Ara estàvem parlant això referent als treballadors, però recordem que els empresaris, ells han de fer la declaració, perquè la seva activitat, tant la del capital immobiliari com d'activitats econòmiques, no estan subjectes a retenció, i aquests hauran de presentar la declaració des de l'1 d'abril fins al 30 de setembre, que són aquests 6 mesos, on l'hem de presentar tots si volem, però... que en teoria els treballadors no afectarà de gran manera, perquè si acceptem la regularització ja no caldrà que fem declaració, però els empresaris, els de l'IAE, els de l'impost d'activitats econòmiques, aquests estan obligats a fer la declaració, sigui positiva o sigui negativa, encara que sigui inferior a 24.000 euros.
Evidentment que sí. Últim punt, que hem de tocar. Altres obligacions formals, que em dius? De què estem parlant amb això?
Sí, pues, com hem comentat, té l'obligació de declarar en el cas de que si ja estava acollit a l'impost d'activitats econòmiques a la determinació objectiva de la base de tributació, és a dir, a la determinació objectiva de les despeses, ja no cal que faci res, però
si jo ja venia
d'una
determinació,
impost,
la DTF considera que jo continuo la mateixa just. Si jo no expreso el contrari.
Exacte, tot continua igual. Però si t'hi vols acollir durant aquest exercici, com hem dit, has de fer una sol·licitud d'acollir-se a aquest sistema durant el primer trimestre, o si no, fer-ho més endavant per l'exercici següent. Aquesta seria una, i després, durant el mes de setembre, tal com es venia fent també a l'impost d'activitats econòmiques, hem de fer el pagament a compte. Però amb això hi ha una petita variació. Aquesta variació és, abans era el 50% de la quota de liquidació de l'impost de l'exercici anterior, és a dir, la meitat del que havíem pagat l'exercici anterior. I ara, a més, s'inclou la possibilitat de fer-ho sobre el 5% de la renda neta d'aquestes activitats econòmiques. Per què? Perquè l'IRPF, dins de la quota de liquidació, inclou diferents rendes que podem tenir, com, per exemple, rendes del capital immobiliari o altres rendes del treball que puguem tenir. i s'inclou també la possibilitat de fer-hi, com hem dit, el 50% de la quota liquideixa com es feia fins ara, o, si no, sobre el 5% de la renda neta.
I recordem el que deia ara el Miquel fa un moment, que tots els obligats tributaris que tinguin activitats econòmiques en la definició que hem fet han de fer aquesta declaració de l'impost dintre del període comprès entre l'1 d'abril i el 30 de setembre.
Just, tenen 6 mesos per...
Cosa que tampoc els vindrà molt de nou perquè ja estaven acostumats
ja
a...
Sí, però fins ara era, o tenien un el mes de juliol per fer-ho i ara tenen 6 mesos. Mira, tenen més facilitats.
Molt més ampli per aquestes qüestions.
Just.
Doncs t'agraïm moltíssim, Miquel. La veritat, tot això, i segurament t'ho agrairem encara més dimarts vinent.
Perfecte.
Primer perquè serà l'últim dia i segona perquè ens ajudaràs a desvetllar, com diem, que molts oients ja ens han fet arribar algunes d'aquestes qüestions, temes o que no els han enganxat bé, que ja hem explicat, i després altres qüestions que suggereixen i que si els hi fem una crida. Vostès facin-se arribar el dubte que vostès tinguin sobre aquest IRPF per qualsevol via i quan més d'àmbit general, molt millor, això sí, quan més d'àmbit general, molt millor, i perquè així afectarà i tindrà una repercussió directa a molta més gent, però si els neguiteja qualsevol qüestió, nosaltres els hi fem arribar tots aquests dubtes al Miquel i dimarts serà l'últim dels aquests espais de dubtes.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, Miquel.
Pues fins dimarts.
Abraçada.
Igualment.